Bona tarda, secretària, regidors i regidores, tots els que ens seguiu avui en directe. Bona tarda a tothom i benvinguts al ple ordinari del 27 d'abril de 2023. I com no, també excusar la nostra regidora Anna, on des d'aquí li desitgem una bona i ràpida recuperació, Anna. Sent les 19 i 19, concretament, donem per començat el ple i disculpem aquesta demora tècnica. Comencem el primer punt de l'ordre del dia. Punt número 1 de l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Jordi, Paco, ¿tenim algo al acta?
Buenas tardes a todos y a todas que nos ven y nos acompañan. No, el acta lo vamos a votar a favor. Y nada, comentar lo que comenté en la Junta de Portavoces, ¿no? Sobre el tema de que se comentó en el pleno anterior que el Partido Socialista no había aportado ideas y
sí,
y
si correcto.
Ideas de igualdad, de protección animal, el tema del COVID con los compañeros de Junts. Bueno, era comentar un poco el tema este.
Vale, ho fem constar en aquest acte. Vale. Jordi?
Bona tarda a tothom. En primer lloc, desconeixia que tingués algun problema l'Anna. No sé si està malalta o...
Bueno, està ingressada, però tampoc no anirem a explicar res.
Ah, bueno, doncs res, que es millori i ja està. El meu desig que es recuperi ben aviat, sí. Nosaltres aprovarem l'acte, vale? Aprovarem l'acte i, com ja és habitual, creiem que és un punt on s'han de reclamar tres aspectes que nosaltres portem reclamant des de fa temps. El primer és que entenem que aquestes actes s'estan gravant i haurien d'estar a disposició de tothom que les vulgui, no només dels regidors. En segon lloc, crec que s'estalviaria molta feina fer les actes si es contractés el servei de videoactes. Això sí que té un cost, però penjar el que estem fent ara doncs no ho té. I en tercer lloc, crec que ja també ho hem apuntat altres vegades, que ja va ser hora de que recuperem, i avui, mira, haurem pogut fer-ho puntualment, els plens de forma presencial. Ja em sembla que no som a temps de fer gaires canvis en aquest mandat, però bueno, manifestar des d'aquí que creiem que això són temes que es podrien fer sense massa problema i no se'n tirem endavant. Pel que respecte a l'acte, ja ho he dit, al principi l'aprovem sense problemes.
Val. Respecte a l'acte de la videoacta, no estem en prexi preguntes, però ja ho has dit, manifestar que sí, ho hem parlat molts vocs, també té el cost econòmic que comporta per les que fem, això no és un Vilafranca ni un Sitges on les tenen i les amortitzen en dos dies, aquí no, i referent a les dependències municipals, dir-vos que avui mateix han fet el trasllat, o sigui, es publicarà ja en breu, ja hem començat, els serveis tècnics estan al centre cívic, per tant, aprofito aquí els que ens esteu escoltant en directe, i demà doncs, ja començarem també a portar a secretaria i recepció i tot. Val? Per tant, aquest Ajuntament, tal com vam dir, estarà en obres, per això mateix no fèiem el ple en directe, perquè creiem que anàvem a començar i tornar a fer-lo virtual. Així ens passarem uns 2-3 mesos, esperem que no sigui tant, però bueno, més que res, el tema ja era per això i ho havíem motivat més d'una vegada. Entenc que donem per aprovada l'acte, doncs, eh?
Sí, sí.
Vale, Rocío?
Entenc aprovada, sí.
Punt número 2, expedient 1547/2022. Aquí manifestar de que siguem conscients tots, i ho aniré recordant avui, perquè a vegades ens comenta algun regidor de l'oposició doncs que votarà abstenció, votarà en contra, perquè sap que nosaltres ho podem tirar endavant. Aquí es necessiten 6 vots i siguem conscients tots que l'Anna no la tenim. Només ho deixo així, no? És aprovar la cessió gratuïta d'un vehicle de titularitat municipal a l'Ajuntament de l'Arboç per al desenvolupament de tasques de protecció civil. Aquest vehicle, que vàrem decidir retirar per un elevat manteniment que comportava en reparacions i anys del vehicle, perquè ja era molt vellet, pobret, i la seva contaminació, sempre i prèviament incorporant un nou vehicle en el nostre parc automobilístic municipal. Vam incorporar el nou vehicle i vam voler treure'l, donar el de baixa. Però a petició dels voluntaris de Protecció Civil de l'Arboç i sent coneixedors de la nostra proposta, ens comenten que ells, i pel poc que ho fan servir el vehicle, estarien encantats si l'Ajuntament de l'Arboç i l'Ajuntament de Banyeres del Penedès acordessin un conveni de cessió del vehicle per ús exclusiu a Protecció Civil de l'Arboç. Això es dona a l'Arboç del Penedès, a l'Ajuntament s'ha d'entregar, però per ús exclusiu de Protecció Civil. I això és el que estem plantejant d'aprovar. Paco?
Perdona que interrompis.
Digues,
em comenten que no s'està retransmetent en directe.
Ah,
podem esperar un moment. A mi me surt que sí, que estem en directe amb YouTube,
però m'estan
comentant que no, que no se pot veure des de fora. Un moment.
Sí, a mi també me sale que estem en directe.
Espera que m'ho confirmin.
Diuen que sí, ok. Diuen que sí i que es veu bé. Bueno, això és la gent que em diu, eh?
Vale, sí.
Sí, doncs continuem. Paco, referent al punt número 2.
A favor.
Va. Jordi, aquí que t'he perdut. Jordi, no se t'escolta?
Tenia el micròfon parat,
ah,
sí.
Ah, vale.
Perdona. Aquest punt ja el vam tractar fa uns mesos i em sembla que no ha canviat gaire i crec que...
No, però es tenia que passar per ple, ho vam manifestar ahir en el...
Sí, per això. En principi, nosaltres entenem que per coherència hem de votar el mateix que vam votar altra vegada. No té massa sentit que ja un dia votem una cosa i l'altre dia votem una altra. Per tant, en el seu moment vam votar abstenció i aquest cop farem el mateix.
Val.
Entenc que el cotxe potser està malament, potser té unes despeses, però bueno, no creiem que... Bueno, és igual, ja vam dir en el seu moment.
Sí.
El nostre vot és abstenció per coherència amb el vot anterior.
Molt bé. Passem a votacions, doncs? Bueno, si passem a votacions.
Si vots a favor de la proposta. Vots en contra? Abstencions? Vale, s'aprova per 8 vots a favor i 2 abstencions.
Moltes gràcies. Passem al punt número 2. El número 3, perdoneu. Punt 3, expedient 528/2023. Aprovar l'adhesió del pacte de les alcaldies per l'energia i el clima. Això es tracta de que la Comissió Europea va posar en marxa en el 2008 el que l'he denominat Pacte d'Alcaldes-Alcaldesses, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació a la ciutadania en la lluita contra l'escalfament de la Terra. Posteriorment, l'any 2014, davant de l'evidència del canvi climàtic, ja era una realitat, la Unió Europea va llançar una nova iniciativa per implicar al món local l'adaptació del front al canvi climàtic. El model de funcionament era similar al Pacte de les Alcaldes i tornava a ser una iniciativa de relació directa entre institucions europees i ens locals. Finalment, el 2015, l'octubre del 2015, la Unió Europea decideix fer un pas endavant i aprovar el Pacte d'Alcaldes en el Clima d'Energia. Com a resultat de fusionar les dues iniciatives, el Pacte d'Alcaldies i Alcaldes per l'Adaptació. Per tant, l'Ajuntament de Banyes del Penedès es va adherir en aquest pacte el 2015. Ara aquest pacte renovat consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s'hi adhereixin d'aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 amb l'objectiu d'aconseguir la neutralitat de clima l'any 2050, així com a millorar la preparació dels ens locals per respondre als efectes del canvi climàtic i assegurar la transició energètica justa i exclusiva que no deixi a ningú enrere. Per això el del cotxe, per això el de l'Ajuntament de Banyeres que es fa l'estalvi aquest energètic i tot. O sigui, ens hem de ficar tots les piles per l'any 2050. Això us ho vam dir també i així ens ho volia transmetre també a la ciutadania que ens esteu escoltant. Paco?
Sí, nosotros votaremos a favor. También he leído de que pide un compromiso de un plan de acción en 2 años.
Correcte.
¿Podéis explicar qué tenéis pensado? Que ya que habéis firmado, tendréis una hoja de ruta, ¿no?, sobre el tema este del cambio climático.
Lo que ya habíamos manifestado en varios plens anteriores, que nosotros lo que anàvem a fer és, primer de tot, sempre amb el compromís i amb els diners econòmics que tenim al nostre Ajuntament, però és reduir el consum de l'energia, hem fet totes les lumíniques i després és reduir tot el gast i el dispendi energètic que produeix els edificis municipals. Ja ho vam fer en el centre cívic amb aquella amb la cúpula, ara ho fem amb l'Ajuntament i posteriorment volem anar traslladant-ho tots els edificis. Es va fer també a l'escola pública amb el tema dels fluorescents i els projectes que tenim seguidament ja serà per fotovoltaic. Però sí, sí, s'ha de fer perquè ens ho demanen. Per tant, no és només, com algú a vegades havia dit, que aquest estalvi energètic que produeix són molts diners que podem estar 50 anys a recuperar. Si no, no es tracta dels diners, es tracta de no contaminar. Vale? I aquí ens ho deixen molt clar des d'Europa.
Vale, gràcies.
Jordi?
Sí, intervindré també per al·lusions. Eh?
Ja.
A veure, perquè no us dic, però bueno, és una al·lusió directa. Eh? A veure, per començar, votarem a favor. Eh? No podem votar en contra d'això. Vale? Consideracions a fer, bueno, en primer lloc, i ja sé que això no depèn de l'Ajuntament, eh? Però bueno, ja a títol anecdòtic, dir que és el pacte dels alcaldes, hòstia, ens grinyola molt. Però bueno, si té aquest nom, té aquest nom.
Jo crec que sí, no l'he ficat jo, eh?
Ja ho sé. Jo crec que hauria de ser pacte dels ajuntaments o pacte
no,
dels municipis.
No, hi ha pacte d'alcaldes i alcaldesses, però al final, ja he dit molt clar, és pacte d'alcaldies i alcaldes. Això és el que jo he transcrit tal literal, eh?
Jo crec que la nomenclatura és poc afortunada, però bueno,
sí, bueno,
no deixa de ser un fet anecdòtic. Després, el que comentava el Paco, també volia preguntar quines intencions, o sigui, el que has esmentat tu principalment és el que s'ha fet fins ara, però aquest projecte que reclamen de 2 anys vista, doncs, bueno, què teniu previst de posar-hi aquí? No sé, m'ha semblat entendre que deies de ficar plaques fotovoltaiques.
Bueno, en tots els edificis, primer, i torno a reiterar que ho havíem dit en algun ple, on alguns ajuntaments han anat primer per fer plaques fotovoltaiques i les llumaneres pues, no tenen el baix consum. Nosaltres hem anat primer a fer les llumaneres, ara anem a fer l'aïllament de tots els edificis municipals i posteriorment farem en cada edifici la part fotovoltaica perquè sigui sostenible 100% cada edifici. Això és a priori. Després que tenim més subvencions, com altres que diuen que vindran, bueno, doncs anirem estudiant amb ells totes les parts que tinguem de subvencions, però bueno, tenim el que tenim. Però en principi és que tot el poble sigui sostenible. Mica a mica, d'aquí els 2050, suposem que, igual que aquest any l'ACA ha despertat, que no té res a veure amb això, però l'ACA ha despertat amb molts diners, amb molts recursos, esperem que això també vingui d'altres partides.
A veure, l'aclariment que vull fer respecte al manifest que has fet de que la crítica meva de la façana de l'Ajuntament, és que el que es tracta, entenc jo, és de reduir emissions de CO2, no? I les emissions de CO2 que es reduiran fent la façana de l'Ajuntament són molt inferiors a les que es reduirien amb la mateixa inversió feta en plaques fotovoltaiques, però de llarg, n'estic seguríssim. Aleshores, d'aquí ve la meva discrepància.
Vale.
Després, ja hi tornem amb la càmera, es torna boja.
Bueno, això són opinions i...
Sí, evidentment.
Vale, vale. El donem per aprovat, no? Passem a votació?
El nostre vot, ja t'ho he dit, serà a favor.
Vale, passem a votació, Rocío. No se't sent.
Vots a favor? Vale, s'aprova per unanimitat.
Vale, gràcies. Passem al número 4. Expedient 736/2021. Aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora de les obres i actuacions urbanístiques subjectes a règim de comunicació prèvia al municipi de Banyers del Penedès. Aquí necessitem una majoria simple. En relació a la tramitació de l'expedient d'aprovació d'ordenança municipal reguladora de les obres d'actuacions urbanístiques subjectes al règim de comunicació prèvia al municipi de Banyeres del Penedès, amb l'objectiu de regular el règim de comunicació prèvia d'actes de construcció, edificació i ús de sòl. Es proposa al ple de la corporació l'adopció del següent. Aprovar inicialment l'ordenança municipal reguladora de les obres i actuacions urbanístiques subjectes al règim de comunicació prèvia amb la redacció que es recull com a annex. Ahir us vam fer l'explicació del recull de la fulla aquesta, que bueno, no anirem a ensenyar-la ara a tots, però vull dir, el teniu tots, els regidors. Per tant, anem a aquesta proposta, que amb una prèvia i amb uns comunicats, per exemple, en les obres tipus 1, tipus 2, obres tipus 3, tipus 4, no hi havia de diferents. En la SUS hi havia només el gestor de residus, en el tipus 2 hi hauria gestor de residus també, i en els tipus 3, per exemple, que és una memòria tècnica per la gent que vol ficar plaques fotovoltaiques. I després, en el tipus 4, hi hauria un certificat d'expedit per la Direcció Facultativa d'Obres. Aquí, com dic i he manifestat abans, no entren els habitatges nous, eh? Només són per obres menors. Paco?
Sí, nosotros votaremos a favor. Todo lo que sea agilizar y facilitar la gestión del ayuntamiento interna, para nosotros estamos correctos.
Molt bé, gràcies. Jordi?
Sí, ara. Sí, nosaltres, evidentment, també l'aprovarem. Només una cosa, creiem que ve una mica tard, però bueno, ja està bé que vingui. Que arriba una mica tard, no?
Això,
bueno, ja està bé, més val tard que mai.
Sí, sí.
Aleshores, no sé ara exactament, perquè tinc una mica d'embolic amb els apunts, no sé si és en aquest punt o és en el punt següent, que hi va lligat, i hi ha un tema que em grinyola una mica i que em sembla que tu l'has apuntat.
La rada aquella?
No, el tema dels preus dels... això és l'altre, no?
Sí, és l'altre, sí, Jordi, és l'altre.
Vale, res, ho parlem amb l'altre, sí. En principi, endavant, votem a favor.
Vale, Rocío, passem a votacions.
Vots a favor?
El Jordi jo no el veig. Ara sí, ara, Jordi.
Vale, s'aprova per unanimitat.
Vale. Passem al punt número 5, expedient 75/2023. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques. En data 17 de gener de 2023 es va incoar procediment per la modificació de les ordenances fiscals número 11, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques. Vist que s'ha emès en data 24 d'abril de 2023 informe tècnic econòmic sobre la modificació de l'ordenança fiscal indicada i en la qual es justifica la necessitat de modificar el text normatiu pels següents motius. En el punt A, adaptar el seu redactat a una nova normativa on s'hi distingeix els actes subjectes, el règim de comunicació prèvia dels actes subjectes de llicència urbanística. En el B, modificar el règim de liquidació de tribut, regulat actualment en règim d'autoliquidació. I en el C, adequar les tarifes del cost de servei. Per això es proposa el ple de la corporació aprovar inicialment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora per la taxa de llicències urbanístiques en els termes indicats del projecte que s'esmena en aquest acord. Paco?
Sí, nosotros aquí nos abstendremos, ya que sí que vemos que ha subido en algunos casos hasta el 100%.
¿100%?
Sí, en informe y certificación que pasa de 36 a 75 euros. Y luego comentó, no sé si fuiste tú o Rocío, de que las tasas pues será para cubrir el servicio, ¿no? Y claro, tirando de presupuesto, vemos que 70.000 euros que nos cuesta la técnica y administrativo y luego el convenio con el Consejo Comarcal, que me parece que son 21, pues son 91. Y luego el presupuesto, que ya hablábamos, ya salen las verdades del barquero, decíamos de que tenía poco ingreso, ¿no? Creo que de ingreso hablaba de 13.200. Claro, por mucho que suban la tasa, no va a cubrir nunca el servicio. Aquí falla algo, ¿no? Falla, o hay poca actividad urbanismo, o porque castigar al ciudadano con subir para cubrir el servicio, pues no nos cuadra. Por eso la abstención, ¿eh?
Bé, si vol contestar la secretària, també és veritat que el tant per cent hauríem de dir quin preu real és, perquè el preu és molt baixet.
Bueno, un 25%.
Sí, però vull dir...
En obras menores un 25%, en obras mayores otro 25%.
Però dir la quantitat econòmica, vull dir, els números, perquè no és el mateix de 1.000, un 25%, que de 10, un 25%.
El 25% és igual en...
Sí, el 25% és igual, però la quantitat econòmica no.
Por ejemplo, en informe certificado urbanístico pasa de 36, bueno, si me equivoco, a 75 euros. No sé, Rocío.
¿Vale? Sí, sí.
Sí, bueno, comentarte respecto a que la tasa debe cubrir el coste del servicio. Bueno, la limitación que hay, que regula la ley, es que las tasas no pueden superar el coste del servicio. De ello, de aquí que deban ser fijadas en base a un estudio económico que así determine que realmente los ingresos previstos que se puedan obtener no vayan a superar el coste del servicio. En todo caso, es ideal, ¿no?, que la tasa llegue a cubrir el coste del servicio. No lo puede superar, pero puede llegar a cubrir. Lo que pasa que estábamos hablando de una tasa que la teníamos muy baja. Los costes, como has indicado, sí que son, bueno, solo en gastos de personal son 91.000 euros. Que no se ha contado todo el sueldo o la retribución, perdón, de los técnicos, sino que se ha contado un 80%, que es lo que se imputa a esta tasa. Y sí, en ningún caso va a superar, ahí va a llegar a cubrir el coste del servicio. Lo que pasa es que era una tasa muy antigua, desde el año 2012 no se actualizaba, tampoco se ha querido hacer un incremento mucho más superior al que comentas, que realmente pues, ha sido un 0,4, un 0,5, que sí que supone un 25%. Y en el resto de conceptos prácticamente se ha seguido la proporción, que viene a ser eso, un 25%, sí.
Vale, gracias, Lucía.
Por eso la excepción, ¿eh?
Jordi.
Vale. Nosaltres pensàvem de votar-hi a favor, però també teníem alguns dubtes, com ha expressat el Paco, no? Per exemple, no he sabut veure, no dic que no hi sigui, però no he sabut veure aquest estudi en què es basen per determinar els preus, per exemple, del certificat d'aprofitament urbanístic i el certificat d'innecessitat de reparcel·lació. Són dos certificats que, al nostre entendre, tenen els valors o els preus canviats, diguem-ne, no? Entenem que elaborar un certificat d'aprofitament urbanístic li comporta més temps d'estudi i més responsabilitat al tècnic, amb la qual cosa entenem que hauria de ser més car, que no pas el certificat d'innecessitat de parcel·lació, que és un informe, creiem, més senzill de fer. I, en canvi, doncs, els preus són diferents. No sé quin criteri s'ha fet servir per fer això. Igual que aquests números que estàveu dient, no sé, la valoració, el cost dels tècnics, si realment aquest 80% que dèieu del cost real dels tècnics és aplicable o destinen aquest 80% de les seves jornades simplement a fer informes d'obres de particulars o també estan fent projectes o informes d'obres de l'Ajuntament, la qual cosa no s'haurien de... Clar, no he vist aquest informe. No dic que no hi sigui, però aquí no ho veig ben bé. Considero que l'increment sí que és raonable o...
És molt baix.
Fins i tot correcte, si m'apures, però clar, no he vist d'on surten aquests números, o no ho he sabut veure. I no hi veig la congruència entre els preus d'aquests dos tipus de certificats, que creiem que un és més complex i porta més temps i és més econòmic que l'altre, que és més senzill i surt més car. Clar, no ho sé. Per tant, a veure, votarem a favor, però no estaria de més un aclariment de com s'ha fet això.
A veure, és l'informe tècnic econòmic, bueno, s'ha fet l'informe el signo jo, però s'ha fet juntament amb l'arquitecte. Ella és qui ha valorat el temps de dedicació que li pot donar i precisament pues, la parcel·lació urbanística l'ha determinat. En tot cas, aquest informe no detalla de manera precisa el temps per hores perquè tampoc no l'hem volgut fer d'aquesta forma perquè entenem que al final es tracta d'una taxa que ha de cobrir un cost del servei no de forma pormenoritzada, sinó en termes més o menys globals. I sí que s'ha tingut en compte, clar, el temps de dedicació de cada llicència, però no d'aquesta manera. Respecte al percentatge de dedicació, hem ficat un 80% de la dedicació que hi presten perquè considerem que en aquest moment sí que és aquest percentatge el que s'hi dediquen. Uh-huh. Sí que fan altres projectes d'obra pública o
supervisió, o actuacions de
planejament urbanístic o actuacions d'inspecció, però sí considerem que un 80% és possible imputar-ho, sí.
Gràcies, Rocío. La segona votació, doncs?
Vots a favor de la proposta?
Joan, no et veus? Bueno.
Vots en contra? Abstencions? Vale. S'aprova per la majoria legalment requerida. És una majoria simple.
Moltes gràcies. Passem al punt número 6. Expedient 953, sí? Que aixecava... Ah, pensava Roig, pensava que levantaves la mano. Vale, vale. 953/2020. Rectificar l'error material contingut de l'acord plenari en data 26 de gener 2003 en relació a la modificació puntual número 2 del POM de Banyeres del Penedès. Aquí sí que es va aprovar ja el 26 de gener, com molt bé diem, per majoria. Aquí es necessiten 6 vots, ho remarco. I aquí l'únic que estem fent és modificar una errada que hi va haver en la subzona clau 6, on dèiem 10 metres quadrats, per la subzona 6D, on dèiem 60 metres quadrats. Per tant, ha d'anar a l'inversa. La subzona 6D haurà de ser 60 i la clau 6D ha d'anar amb 10. És una errada que vam veure al enviar la documentació. Paco?
A favor. Votaremos a favor.
Val, gràcies, Jordi.
Sí, també. Res a dir. Votem a favor.
Val. Rocío?
Vots a favor. S'aprova per unanimitat.
Gràcies. Passem al punt 7. Expedient 201/2023. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, POM, de Banyeres del Penedès en l'àmbit del sector cooperativa i sector del Camí de l'Arbós. Aquí també es necessiten 6 vots per l'aprovació aquesta. I en el petit resum, dir-vos doncs, que en data 25 de setembre de 2013 la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona va aprovar definitivament el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Banyeres del Penedès, el qual va ser publicat en el DOC, en data 19 de novembre de 2013. L'objectiu de la present modificació és la creació d'una zona d'atracció econòmica a la part sud del municipi que impulsi el creixement en aquesta zona, que malgrat està urbanitzada, no està gairebé edificada. No s'amplia ni l'eficabilitat ni l'ocupació així, com tampoc la densitat ni els usos. Només s'actua com a ordenar les zones i sistemes de les illes i augmentar la dotació del sistema. Equipaments. Concretament, a l'àmbit de la cooperativa es pretén concentrar els equipaments culturals i altres necessaris pel municipi. I a la zona del Camí de l'Arbós continua contigua a la cooperativa, es pretén dotar d'una àrea comercial i concentrar els espais lliures i verds. La modificació del POM que es proposa buscar, per tant, concentrar la dotació d'equipaments i zones verdes dels dos àmbits amb finques amb la majoria superfície, amb la major superfície, amb les mínimes afectacions possibles a tercers, així com permetre la implantació d'una zona comercial en el nucli, sense afectar la mobilitat i garantir l'accessibilitat i velocitat d'aquesta, per tal de dinamitzar la zona sud-est del nucli de Banyeres. En data 2 de febrer de 2023 es va acordar substanciar una consulta prèvia a la ciutadania per un termini de 20 dies naturals. En aquest procediment, la notificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Banyeres en l'àmbit de la cooperativa i el sector Camí de l'Arbós. Durant aquest període no es va rebre cap consulta per part de ningú. Els serveis tècnics municipals han redactat el projecte de modificació del POM i es va sol·licitar a l'Oficina Territorial de l'Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona, la OTATA, la declaració de no existència d'efectes singulars sobre el medi ambient. En data 7 de març del 2023, es va signar un conveni urbanístic de planejament entre l'Ajuntament de Banyeres del Penedès i la societat, no diré el nom, per promoure una modificació puntual del POM en el sector S1 Camí de l'Arbós, amb la finalitat d'implantar un supermercat a una parcel·la d'aquest sector. En data 19 d'abril de 2023,